Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui us parlarem de les diferents propostes que ens presenta durant aquest curs la delegació de la Pastoral Familiar. I ho farem amb els seus responsables, Josep Maria Sunyer i Maria Àngels Puigdevall. Benvinguts en una nova edició d'Església Viva que, com és habitual, comença escoltant el missatge que cada setmana ens ofereix el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La mort pot ser vençuda? Hem celebrat la festa de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. Aquests dies passats, molts heu anat als cementiris per fer memòria dels difunts de la família i d'amics, per deixar un signe de record i per oferir una pregària. També hem ofert la celebració de l'Eucaristia per tots els difunts. El fet m'ha fet pensar en la mort, que sempre és una situació dolorosa, incomprensible pel desig de viure i és present a l'horitzó de tota vida humana. Podem recordar algunes reaccions davant del fet de la mort. Tot s'ha acabat, és una expressió repetida. En moltes morts, la celebració cristiana ofereix l'esperança de la salvació i la vida, tot pregant pel difunt i pels qui sofreixen la seva mort. En altres celebracions es fa memòria de la persona, però sense cap perspectiva que transcendeixi la mort. Aleshores, l'elogi de la persona queda com l'única possibilitat de la seva memòria. Ara bé, darrerament i com a conseqüència dels grans descobriments científics en medicina, es planteja una nova qüestió. La mort pot ser vençuda? La resposta es considera una qüestió tècnica. L'investigació cerca que visquem més anys, perquè el procés biològic de deteriorament físic i mental associat a l'edat es pot revertir. Concretament, podríem ser persones de 90 o 115 anys vivint amb cossos amb biologies millorades com de 40 o 60 anys. I no és ciència-ficció. Sembla que es pugui aconseguir amb alguns anys. Hi ha pensadors que han publicat veritables versetlles, reflexionant sobre aquestes qüestions, com el llibre de Harari, Homo Deus, Breve Historia del Mañana. Es pot allargar la vida? Certament, però la mort continua a l'horitzó de cada vida. La pregunta, però, la plantejo des de la fe o en cristià. La manera com una persona situa davant de la mort està unida a la seva manera de pensar, valorar, viure la vida i plantejar-se el després de la mort. Crist ha vençut la mort. Aquesta és l'afirmació central de la nostra fe perquè creiem en la seva resurrecció dels morts. Des d'aleshores, podem viure la mort com un acte de fe, d'esperança i d'amor. Un acte de llibertat, un pas, Pasqua, a una nova manera i definitiva d'existència. Certament, la mort ha estat vençuda i nosaltres, amb Crist, podem vèncer la mort. Però com viure aquesta veritat en la nostra vida? Com experimentem aquesta veritat en el transcurs de la nostra vida humana? Com integrar la perspectiva de la mort en la vida ordinària? Primer vivint, perquè ja hem començat a viure la vida eterna en plenitud i per sempre. Estem ja salvats, estem redimits, però encara que no vivim en plenitud la salvació, la vida a la que som destinats, ni la salvació s'hagi estès a tota la humanitat. Tanmateix, cal remarcar el ja ara, el present. Per això podem afirmar que la vida és una i aquesta esdevindrà eterna. Una vida amb dos estadis, l'un temporal, històric, l'altre més enllà de la història. La fe d'ara continuarà en visió i la mort és el pas, la Pasqua. Creiem en la resurrecció, salvació de l'ésser humà sencer, en la seva unitat corporal i espiritual, en la salvació de la humanitat, de la història i de la creació. És el do de Déu. Certament, la mort ha estat vençuda. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dolors Vidal, que és professora de turisme de la Universitat de Girona i també especialitzada en cultura i turisme religiós. Benvinguda, Dolors.
Bon dia.
Bon dia, com vulguis.
Bé, hem celebrat unes jornades de la pastoral del turisme que trobo molt interessant que l'Església es plantegi en un país hiperturístic com el nostre. Parlo de Catalunya, parlo també de l'estat espanyol. Som el país receptiu, el segon país o tercer, depèn dels anys, que rep més turistes de tot el món. I, per tant, el tema de l'Església vinculat amb el turisme és un tema molt rellevant. No només una mica rellevant, sinó molt rellevant. Bé, doncs, a veure, hi ha 71 bisbats, crec, a l'estat espanyol, i hi ha 38 delegacions que tenen delegat de turisme, no? Què vol dir això? Doncs que segurament són les de la zona de la costa, potser alguna altra del nord d'Espanya, Galícia, però el concepte turístic avui és un concepte molt, molt líquid. Tots som turistes, tots correguem d'un costat a l'altre, i els interiors dels països estan plens de ciutats, el món rural, tabla de gent que fa activitats turístiques, no? De manera que seria un primer tema a abordar, que és l'organització mateixa, que no em correspon a mi. Jo el que vaig fer en aquestes jornades, el que he fet ha sigut plantejar un marc pel qual els delegats puguin trobar informació concreta sobre com es mou avui el turisme a nivell internacional.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui en el nostre programa parlarem de la pastoral familiar que té el Bisbat de Girona i ho farem amb Maria Àngels Puigdevall i Josep Maria Sunyer, que són els responsables de la pastoral familiar. Benvinguts a tots dos, gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Per què serveix una pastoral familiar? De què se n'encarrega?
Bé, potser col·laborar amb la tasca del bisbat i dels cristians del bisbat, bé, ajudar les famílies, a col·laborar en el creixement de les famílies.
Aquí els nostres oïdors saben més o menys l'existència d'aquesta pastoral perquè sempre estem anunciant els tallers formatius que organitzeu al Casal Bisbe Cartanyà, que cada any feu sessions informatives i que porten a terme els psicòlegs Joan Maria Bobet i Josep González, que, de fet, com que fa tant de temps que els feu, vol dir que funcionen bé, no? Maria Àngels?
Sí, de moment ens ajuden a tots a fer un camí, vale? Un camí de maduresa personal, emocional i espiritual, que és el que avui dia creiem que ens convé.
Si voleu, podem parlar una mica d'aquests cursets, o d'aquestes sessions. Una d'elles va començar a primers d'octubre, que són les sessions formatives i de creixement personal, anomenades grup general, adult i joves. De què va aquestes sessions formatives de creixement
Correcte.
Personal?
Bé, aquestes sessions estan integrades dins un cicle de 10 anys, en què hi ha un primer any que es treballen, diguem, les emocions negatives, vergonya, culpa, apatia, por, vergonya i tot això, i després el segon any, que ara estem en el segon, ja aniríem a les emocions, diguem-ne, positives. El coratge, neutralitat, acceptació, la raó, aquesta estima incondicional. I el tercer any ja seria més, poder, un nivell ja més espiritual amb aquest aspecte. I bé, ara es havia fet un cicle de 3 anys, ara l'any passat es va començar aquest segon, i ara estem ja en el segon any d'aquest segon cicle de 3 anys.
I aquestes sessions es fan un dissabte al mes, cada quan es fan? Al dematí, no?
Sí.
Són un dissabte al mes, al dematí, de 10 a 12. I el que es tracta en aquestes sessions és els ponents fan mitja hora i després hi ha un diàleg, vale, participatiu.
I tant és per adults com per joves?
Sí. Tant és per adults com a joves. El que passa que normalment hi assisteixen el nombre més adults.
I qui ho necessita?
Tothom.
Tothom, per què? Per què ens servirà fer aquesta sessió formativa i de creixement personal?
Pues ens servirà el que diu de l'objectiu, convertir-nos en petits punts de pau, de compassió, de llum, d'amor incondicional, que tot a nosaltres i en el que ens envolten.
I què feu? Quina és la metodologia? És una xerrada? Hi ha moments de pregària, de silenci? Com funciona això?
No, funciona que el que he dit abans, els ponents, els psicòlegs, fa mitja hora d'exposició, per exemple, la pròxima, sobre el coratge, i després hi ha una participació de cada un, que vol amb preguntes, amb dubtes, els expressen allà on estan... Vale?
És un diàleg obert, totalment. I afegia que abans d'aquestes sessions s'envia a la gent que estigui apuntada o qui li interessi una mica de resum de què anirà la sessió, perquè si volen ja preparar-se alguna pregunta o bé enviar les preguntes abans. O sigui, hi ha com una mica de preenvio abans de les sessions, que bé, si algú no està apuntat i no ho rep i bé, no passa per res. Però bé, és més que tot que per donar més contingut en aquestes sessions, en aquestes trobades.
Després hi ha els tallers de treball personal en grup d'adults titulats Tot està bé com està. Què vol dir això? D'acabar aquest altre taller, que també va començar l'octubre, i també es fa els dissabtes de 10 a 2.
Sí, això és un grup, ja m'he reduït d'unes 10-12 persones, que bé, realment fan un treball ja molt intens de creixement personal. És amb l'objectiu aquest que dèiem de generar en cadascú de nosaltres aquest punt de llum, d'amor incondicional, o sigui, de conèixer molt personalment i una vegada coneguts poder transmetre aquesta pau interior que tots desitgem. O sigui, és un grup que deu ser, aquest poder és el tercer any que es van trobant, el que passa que no és un grup tampoc tancat, perquè l'any passat em sembla que algú poder va deixar de ser-hi, se'n van incorporar 2 més, aquest any em sembla que també se n'incorpora un altre, vull dir, és un grup de 10-12 persones, que pot arribar inclús a 15 o 16, que es troben també un cop al mes durant 4 hores. És realment un treball una mica intens, de 10 a 2.
I quina diferència hi ha entre aquest i l'anterior?
Bé, l'anterior és més general. És una xerrada i després hi ha un diàleg compartit d'una hora i mitja. I és clar, i allà, en aquest diàleg compartit, som 40-50 persones. Que potser un grup de 10-15 persones en 4 hores es pot aprofundir molt més tot el que és el treball personal.
I aquest aquí va adreçat? També bé. La Maria Àngels ens dirà tothom.
Sí, va adreçat a tothom. A qui vulgui, que se n'enteri i que tingui ganes de fer aquest buidament d'un mateix, de tots els regles que portem i fer-nos cada vegada més lliures.
Aquest cap de setmana, per exemple, la sessió porta per títol Reconec els reflexos de la superfície exterior. Això, simple oïda, sembla una cosa estranya, no? Què vol dir això?
Sí, bueno, no, de fet, una mica, aquest tipus de treball és posar en marxa una mica el nostre coneixement de nosaltres mateixos i desfer el que ens perjudica. Aquest desfer els apegos, diguem, que tenim a nosaltres mateixos. I bé, és una mica aquest procés de neteja emocional. O sigui, és aquest sentit del reflex de la superfície exterior, bé, tot el que ens ha influït en nosaltres i la manera de desfer-ho i netejar-ho emocionalment.
Doncs anem repassant més tallers que feu aquí al Bisbat de Girona. Tots són el casal Bisbe Cartanyà de la ciutat de Girona. Hi ha els tallers de treball personal en grups de joves que porten per títol El present és com és. Hi ha un grup actual d'11 joves que és ampliable. Com funciona aquest grup, aquest taller de treball de joves?
Aquest taller va començar poder fa 4 anys i ha anat continuant, igual que el taller de més reduït de gent més gran. S'hi han incorporat joves nous i el que fan és el mateix que quasi que hem dit els del grup reduït de persones adultes, en la qual és evolucionar espiritualment i anar traient de cada un el que li fa mal, els apegos, els egos que té, perquè pugui trobar aquesta llum interior i, en definitiva, aquest Déu.
És tot molt espiritual, no? Josep Maria?
Bé, jo, espiritual, sí, depèn del que s'entengui per espiritual, però no. De fet, no és, diguem... pot venir tothom aquí, no és d'una religió, no. És una obertura a Déu, sigui el Déu nostre, el Déu que sigui. És aquest sentit de transcendència.
Clar, aquí,
és trobar,
per exemple...
aquest sentit de transcendència, però d'una manera, bueno, poder a través de la psicologia una mica.
Clar, aquí, per exemple, hi ha una sessió que es diu Em sento fora de perill en el meu cos.
Bé, no s'ha fet aquesta encara.
Bé. O, per exemple, decideixo vivenciar cada instant present. Aquest sí que s'ha fet.
Bé.
I aquest què vol dir? Aquí que s'ha pres. Aquest va ser el primer, clar.
Sí. Aquest que s'ha pres és intentar viure a l'ara i del passat tot sofriment que sigui buidat. A l'ara i aquí. Ni el passat ni el futur. Sí que hem de programar algú de futur, però no. Viure l'ara en l'instant present i estar content de lo que vius i lliure de condicionants interns.
Bé, després hi ha altres tallers, per exemple, un d'autoestima i frustració, que es va fer aquest passat mes d'octubre, però el gener, el 31 de gener, divendres, hi ha el bullying a prop nostre. Després, a l'abril, hi ha un que és Economia, fes-me feliç, no?
Sí. Aquests són una mica... a través de... Aquests no han vingut directament... Bueno, són de la pastoral familiar, sí, però han estat generats a través de l'àrea de formació del COF, del Centre d'Orientació Familiar, que aquesta primera que es va fer... aquest que dèiem de l'autoestima i frustració, el títol va ser Actuem davant una rebequeria. Que això, bueno, va ser una taula rodona, que bé, d'un quant psicòlegs, una mestra, em sembla, i bé, es va parlar sobre aquest tema. El bullying per nostre, aquest sí, serà el 31 de gener, que serà un cinefòrum, i després el 24 d'abril hi ha Economia, fes-me feliç, que aquest es farà segurament dos grups, un per adults i un per joves, simultàniament. Bueno, la idea una mica d'aquests tallers formatius des del COF és de, bueno, també ajudar o col·laborar amb les famílies en problemes que realment són problemes diaris que surten, com aquest de les rebequeries dels infants, el bullying, que bé, actualment hi és, sí, molt... aquest sentit de l'economia, de com controlar els nostres diners o els dels altres. Bé, aquest any s'ha optat per aquests per aquests tres temes, en principi.
Bé, els oients que tenim que els hi pugui interessar algun d'aquests cursos, que busquin paper i bolígraf, perquè en breu donarem els vostres números de telèfon i llavors us podran trucar per més informació. També feu sortides familiars amb un lema general que enguany porta per títol La Pau. En vareu fer una sortida aquest passat diumenge, dia 20 d'octubre, a la zona de l'Empordà, a l'entorn de Figueres. On vareu anar, exactament?
Vàrem anar a la Mare Déu de la Salut de Terrades i tenia la intenció de fer una caminada fins a l'ermita de Santa Magdalena, però com que plovia ens vàrem quedar a la Salut de Terrades. Érem 11 persones, vàrem fer tot un... a l'arribar pues, allà a la taula d'un cafè, o un cafè amb llet, pues, un diàleg.
Sí, perquè el temps no va acompanyar gaire. Va ser dia de pluja.
I també, com que estem en aquesta situació catalana en la que estem, pues, bueno, va donar molt per si i va anar molt bé. Llavors vam assistir a la missa de les 12... El mossèn ens va fer una mica d'història de la Salut de Terrades. Vàrem dinar i llavors vàrem fer uns 15 minuts de silenci al voltant de la taula, drets i amb reflexions sobre la pau interior, com aconseguir-la.
Sí, és que les tres xerrades previstes per aquest any, aquesta primera és sobre la pau, diguem, interior, la segona anirà una mica sobre la pau, o aquestes caminades, perdó. La primera sobre la pau interior, la segona serà sobre bé, la pau dins la família, i l'altra seria ja la pau més oberta a tothom.
La segona sortida la fareu el 1 de març a l'entorn de Palamós, no?
Correcte, sí. Sí.
I l'última, a Santa Coloma de Farners.
A l'entorn de Santa Coloma. Que potser també aquesta de, que s'ha fet de Terrades, de la Mare de Terrades, potser...
La repetiu.
Potser repetiu, perquè bé...
Esperant el bon temps.
Aprofitar un bon temps, sí.
I poder pujar a Santa Magdalena,
exactament,
que correcte. Hi ha una vista impressionant, eh?
No hi hem estat.
Ah, doncs ja us podeu preparar.
Doncs moltes gràcies.
Són 3/4 d'hora caminant, més o menys. Bé, i vosaltres també feu des del COF, o des de la Pastoral Familiar, millor dit, des de la Delegació de Pastoral Familiar, vosaltres també organitzeu la Jornada de la Família. Aquest any serà el diumenge 22 de març. Com l'esteu preparant, Maria Àngels?
Bueno, no l'hem estat encara. Hem de posar fil a l'agulla, hem de convocar tothom, perquè també es convoca els moviments i tothom qui participa.
I altres delegacions, sí.
Sí. I no hem convocat ningú encara.
Això normalment es farà, sí, aquest mes de novembre.
De novembre, sí.
El que passa que sí que, com a primera orientació, sembla que també anirà el lema, o una mica el tema, anirà entorn de la pau, una mica lligat també amb aquestes caminades que s'han fet aquest any. Que l'origen d'aquestes caminades va néixer a la Jornada de la Família de l'any passat, que va ser, bé, una opció que es va dir, per què no fem això ahir? I s'ha agafat el fil i a partir d'aquí s'ha anat fent.
Doncs el telèfon, per a més informació, és el de la Maria Àngels, el 639-81-86-99. Repeteixo, 639-81-86-99. I el d'en Josep Maria, 676-30-34-16. 676-30-34-16.
I el correu poder de Pastoral Familiar, també.
Què és?
És Pastoral Familiar Girona, @gmail.com.
Molt bé.
Pastoral Familiar Girona, @gmail.com.
També des de Pastoral Familiar potencieu un servei d'atenció a aquelles persones que tenen un matrimoni dificultós o en perill, no sé com en digueu exactament, eh? Un assessorament, no?
Bueno, parelles... sí, o sigui, el centre d'orientació familiar.
El centre d'orientació familiar.
No és només matrimonis, no. És persona que, bé, que pot necessitar una ajuda, sigui a nivell de matrimoni, sigui a nivell de família, a nivell d'efectiu, bé, és molt versàtil.
D'assessorament, no?, bàsicament?
Sí, assessorament i també, de vegades, pot ser seguiment psicològic, perquè dins del voluntariat també hi ha psicòlegs que s'ofereixen voluntàriament i bé, es pot fer una mica aquest seguiment.
Doncs molt bé, moltes gràcies a Maria Àngels Puigdevall i Josep Maria Sunyer, delegats de la pastora familiar del Bisbat de Girona, per estar amb nosaltres avui.
Doncs bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per poder difondre la informació.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, celebració del mil·lenari de Sant Amans, antiga parròquia de Sant Martí, s'apareix a les 12, celebració de l'Eucaristia presidida pel nostre bisbe. Dimarts que ve, dia 5, pregària per les vocacions sacerdotals, com tots els dimarts a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Dimecres, recés de l'apostolat de l'oració, a 7:15 del vespre al Temple del Sagrat Cor de Girona. Dijous que ve, congrés a nivell nacional de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Mallorca. El nostre bisbe Francesc hi serà present com a responsable del Departament de Pastoral de la Salut de la Conferència Episcopal Espanyola. Dissabte que ve, Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat, de les 8 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà, obert a tothom. Pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari, missa, 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona. I dissabte de la setmana que ve s'inicien les jornades de reflexió, diàleg i pregària titulades Dissabtes amb tu, amb Cinto Busquet i Aurelio Cerviño, que es duran a terme al centre Mariàpolis Loreto de Castelldaro. Aquest dissabte, la confiança, punt clau per creure en Déu en una societat agnòstica. Més informació, www.mariapolisloreto.org. Repeteixo, www.mariapolisloreto.org. Els dies 12, 13 i 14 de novembre arribaran a la nostra diòcesi les relíquies de Santa Bernardeta, a motiu del seu 175 aniversari del seu naixement. En parlarem la setmana que ve aquí a Església Viva. De fet, aquestes relíquies arribaran el dimarts dia 12 i es portaran a les Germanetes dels Pobres, a la residència de les Germanetes dels Pobres de Girona. A les 12 hi haurà una missa i a les 6 de la tarda un rosari. I després es traslladaran a la Basílica de Sant Fèlix, on estaran exposades tot el dimecres, dia 13. Arribada de les relíquies de Santa Bernadet a la diòcesi de Girona, dies 12, 13 i 14 de novembre. En parlem la setmana que ve a Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 3 de novembre. Ho fem, com és habitual durant aquest temps, amb mossèn Enric Roure, que és el rector de la parròquia de Santa Maria de Planes. Bon dia, mossèn Enric.
Bon dia, Àngel. Tothom pot canviar. Una lliçó important de l'episodi de Zaqueu és que no hi ha ningú que no pugui canviar. Zaqueu és un home petit i un petit home, però quan Jesús se'l mira, tot canvia. Jesús ja ha vist alguna cosa. Potser ja ha vist un home petit que vol créixer. Penso que aquesta lliçó és tan important que no la podem deixar passar. Un gest de conversió per part nostra és mirar els altres com ho feia Jesús. Sóc capaç de creure que tothom pot arribar a canviar? La resposta a aquesta pregunta parlarà sobre mi mateix. Si crec de veritat que sí, sense adonar-me'n, estaré dient, jo puc canviar, jo puc ser millor. Per contra, si nego als altres aquesta possibilitat, estic dient que sóc jo qui no pot canviar.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.